Al matí de Ràdio Sabadell.
Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí.
Treballem per fer-te companyia. Cada dia, de 2:15 fins la 1 del migdia. Un altre món és possible.
I una temporada més, comptem amb la col·laboració de les entitats del tercer sector que formen part de la plataforma Avalua. Avui venen al matí amb un objectiu comú, parlar de la seva experiència en l'ocupació verda, una activitat sostenible i també un nou motor per l'economia. I és que les mesures adoptades al nostre país per combatre la crisi climàtica s'han convertit no només en una necessitat, sinó també en una oportunitat per generar llocs de feina. De quin tipus i amb quins objectius? Ara mirarem de resoldre aquests i altres interrogants. Primer, saludem a les protagonistes de la secció d'avui. Ens acompanya la Raquel Alarcón, responsable de vendes del CET de Cipo. Bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Meritxell Sadó, que és coordinadora de l'àmbit de formació i ocupació de la Fundació Main. Bon dia i benvinguda també.
Bon dia a tothom.
A veure, expliqueu-nos primer de tot, per exemple, tu, Raquel, quina és la situació que us trobeu actualment, no? Després de més d'un any i mig de pandèmia, no sé si trobeu que hi ha moltes ofertes laborals per als col·lectius que representeu i per què?
Les ofertes laborals, si fa no fa, són les mateixes que abans de la pandèmia. Pensa que nosaltres sempre som una part no residual, però sí molt petita, del que és l'ocupació laboral. I normalment ja tenim contactes i tenim empreses que ja estan acostumades a treballar amb nosaltres. Sincerament, nosaltres estem molt contents perquè inclús durant la pandèmia ni tan sols vam perdre clients. Tots aquells clients que teníem, tant administració pública com empresa privada, ens van continuar donant feina i ens han cuidat molt. O sigui que, en referència a la pandèmia, estem igual que abans. Que no vol dir que estiguem molt bé, eh? Cuidao, que això és molt difícil, eh? Trobar feina ja és molt difícil i, a més, trobar feina per col·lectius que són diferents, pues ni te cuento, que encara és molt més difícil.
Encara és una assignatura pendent, no?
Sí.
Meritxell, en el vostre cas, també, explica'ns, fes una radiografia, no?, de quina és la situació, si també us arriben doncs, a moltes ofertes laborals per als joves que teniu a la vostra entitat, a la vostra fundació, i si us preocupa, també, si és el cas que hi ha manca d'oportunitats entre el vostre col·lectiu.
Sí, en el nostre cas sí que hem tingut major dificultat enguany perquè nosaltres tenim dos programes en els que els formem i els acompanyem per la inserció i un d'ells és de l'àmbit professional de l'hostaleria. Aleshores, us podeu imaginar que el món de l'hostaleria ha patit moltíssim aquesta pandèmia i ara comença a revifar i de fet, aquest estiu sí que hem vist més ofertes de feina, però la veritat és que està sent una mica més complicat que altres anys. Tanmateix, els joves, com que són conscients també de la situació, aquest any hem tingut més joves que han volgut continuar estudiant, perquè el programa fa un acompanyament i aleshores poden optar per dos camins o els dos camins a la vegada, o inserir-se laboralment o continuar la formació. Clar. I aquest any ens hem adonat que hi ha més joves que volen continuar formant-se. Aquesta és la diferència d'altres anys.
Doncs això és positiu, no, Meritxell?
Sí. Perdó?
Que dic que això és positiu.
Sí, és molt positiu. És molt positiu perquè, o sigui, són conscients de la realitat que hi ha i aleshores han vist que el millor que poden fer ara és continuar formant-se. Degut a això, que hi ha més dificultat en poder incorporar-se al món laboral, sobretot en l'àmbit de l'hostaleria.
Totalment, ara parlarem, no?, dels àmbits i les oportunitats que hi ha, però us volia preguntar totes dues, perquè jo crec que el món laboral és un dels àmbits, no?, on es manifesta més les desigualtats.
Per exemple, des d'aquí, des de CIPO, evidentment, tu pensa que tots els llocs de feina que nosaltres tenim aquí necessiten suport. O sigui, i la recerca de feina per les persones que tenen discapacitats o que estan en risc d'exclusió social és, pues, super difícil. Vull dir, si ja és difícil una recerca de feina en condicions normals, que no, el concepte normal està, és molt abstracte, no en fem ni cas. Però vull dir, en aquests casos en especial, ni t'explico, hi ha una quantitat de personal de suport per acompanyar aquests processos brutal, i sempre, sempre, sempre anem justos de finançament, sempre. Però també t'he de dir que el compromís tant de les persones que tenen aquesta diversitat com de les seves famílies, com dels treballadors que estem amb ells, és molt gran. Uh-huh. O sigui, la motivació ens ajuda a superar tot això, però vamos, perquè és que si no, no hi ha color. O sigui, és que necessites moltíssima energia per poder-ho fer i anar convencent administració pública i anar picant pedra amb empresa privada. I no, és una feinada, però és una feina apassionant.
Perquè després veus el retorn, no? De tot aquest esforç, com després amb ells els ajuda, no?, a guanyar aquesta confiança, aquesta autonomia i també aquesta dependència, independència tan necessària.
A guanyar-se un sou i a poder treballar. O sigui, és que això no és, vull dir, que sembla una cosa com així, com molt teòrica, i si autonomia, no sé què, no, que són persones tots que necessiten una vida normalitzada i digna, necessiten del seu sou, la seva socialització i a més, el seu lloc a la societat. Uh-huh. Però clar, en una societat absolutament mercantilista i competitiva, doncs quan tu intentes encabir models que no són d'aquest carrer super competitiu, doncs clar, és com l'aigua con el aceite, no? És una cosa així que ens costa, però ho anem aconseguint. Sí, i jo crec que cada vegada anem amb més, jo crec que sí.
I tant.
Perdona, ja està.
I més amb aquesta constància, no?, d'anar picant pedra a totes les portes que necessiteu per aconseguir, doncs, aquestes ofertes. En el vostre cas, Meritxell, suposo que és una mica també la mateixa dinàmica i suposo que també detecteu això, no?, les desigualtats per accedir, doncs, al món laboral entre aquests joves, no?, que moltes vegades el sistema deixa enrere.
Exacte. O sigui, la majoria dels joves, enguany, per exemple, 78 joves que han estat en els programes d'hostaleria i de BTT, doncs clar, són joves, molt joves, tenim un promig de 18 anys, els programes són de 16 a 29 anys, però el promig d'edat són 18 anys. Aleshores, la gran majoria, un 75%, mai s'han incorporat al món laboral, per tant, tenen aquesta inexperiència, tenen un currículum que podríem dir pràcticament en blanc. Això és, aquesta dificultat també és afegida. Però bueno, tenen el recolzament durant tot el programa, els 11 mesos, perquè vegin, no?, treguin les seves competències, que reforcin aquelles dificultats i, a més, com deia la companya, que tenim un equip professional que els acompanya en tot moment, tenim professionals de l'àmbit també terapèutic que els proporcionen sessions de coach, tant grupal com individual, i tot això fa que el jove cada vegada cregui més en ell i pugui accedir al seu itinerari d'èxit, no?, ja sigui laboral o formatiu. Uh-huh. Però a poc a poc doncs van creient més en si mateixos i veuen més possibilitats i oportunitats.
En aquest sentit, parlem, ja que dius oportunitats, d'aquest nou sector, no?, de l'ocupació verda. Què és el que entenem, no?, i per què, com a entitats del tercer sector, us sumeu a aquesta economia circular, no?, per intentar impulsar, doncs, això i generar llocs d'ocupació?
En el nostre cas, per exemple, en el Centre Especial de Treball, hi ha Les persones tenen diverses capacitats, no? Que això també passa al mercat ordinari, però aquí ens hi fixem més. I aleshores diversifiquem molt les feines per tenir feines adaptades o bueno, doncs per poder col·locar, diguem-ne, cada persona en el lloc que vagi més adient a allò que sap fer i a la seva autonomia, vale? I aleshores per això tenim diversos serveis, doncs tenim bugaderia, neteja, sempre anem com buscant serveis i sempre anem buscant a quines coses noves podem fer. I evidentment l'economia circular, tot el que és la gestió dels residus, està en alça, però en alça una cosa brutal. O sigui, a més, ara mateix les administracions públiques, sobretot els municipis, tenen unes exigències de fer recollida porta a porta i de no llançar escombraries a banal, diguem-ne, que fa que estiguin potenciant molt aquesta mena de serveis. I a partir d'aquí, doncs, simplement hem vist un nínxol. Hem vist un nínxol on podem aconseguir molta feina i que, a més, és un tipus de feina que accepta moltes capacitats diferents, que hi ha molts llocs diferents, coses diferents a fer. I la veritat és que suposo que a la Meritxell li passa el mateix que ens passa a nosaltres. O sigui, me da lo mismo, me apunto un bombardeo.
Això o sigui, m'encanta, si ara,
Clar, si ara el que dona feina és gestió de residus, nosaltres anem aquí. I a més, de veritat, que nosaltres ja fa temps que ho fem, i és agradable, vol dir, és una bona feina, perquè és com distreta, no estàs fent sempre el mateix. És xulo i, a més, té moltes variants. Es poden fer moltes coses diferents. La veritat és que no només ens hi hem afegit perquè sigui una tendència de futur, sinó que, a més, hem trobat que és una feina adaptable i agradable, i els hi agrada. Els treballadors que tenim ara que estan fent aquests tipus de serveis, els hi agrada, s'ho passen bé.
Meritxell, no sé si estàs d'acord que també doncs, aquest sector potser doncs, és més innovador que el model actual, més també doncs, inclusiu, no? Fins i tot, i també doncs, potser genera llocs de treball amb unes condicions de menys precarietat o de menys temporalitat.
Sí, en el cas, per exemple, nostre, amb dos programes, va anar en línia de l'economia verda, sobretot el BTT, perquè és una formació específica de ciclisme, per tant, tot el món del ciclisme ja comporta, no?, a potenciar i treballar per una economia verda. Aleshores, els joves reben formacions, càpsules formatives d'unes 550 hores, tant de mecànica de ciclisme, guia i tècniques de venda, però, a més, fan pràctiques reals. Aleshores, nosaltres treballem en col·laboració de les deixalleries i botigues i el que fem és reutilitzem components tant de la deixalleria com de les botigues per crear-ne de nous. O sigui, potser ens cedeixen bicicletes que estan impossibles de poder fer servir perquè estan molt malmeses i nosaltres el que fem és recuperar aquesta bicicleta, agafem components possibles de la bicicleta i en fem una de nova amb d'altres bicicletes que tenim. Aleshores, treballem els valors aquests els inculquem als joves de recuperació, reutilització, etc.
Realment ha quedat demostrat que l'actual model econòmic lineal d'extreure, de fabricar, d'usar i llançar, no?, que ja no dona més de si i que genera una quantitat ingent de residus i que es tracta de canviar aquest model productiu. A totes dues us pregunto ara també, Raquel, tu primera, suposo que us afegiu a aquest repte, no?, perquè genera, com deies, oportunitats, és un nínxol, però també doncs, té un impacte social.
I tant, sí, no. O sigui, una de les coses que nosaltres gestionem diversos residus, però els que principalment gestionem són l'oli de domiciliari, l'oli de les cases, de les persones. Nosaltres recollim tot l'oli que les persones, les empreses no, estem parlant ara de domicilis particulars.
Vale.
I em sembla que en aquests contenidors taronges que hi ha al carrer, que els heu hagut de veure
per anar-hi. Sí.
Doncs nosaltres recollim l'oli de tot el Vallès Occidental, d'acord? I, a més, ja fa anys que ho fem i hem vist l'evolució de com la ciutadania cada cop més, cada cop més, cada cop més recicla l'oli. O sigui, hem vist tota la inversió que s'ha fet des del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Occidental i des dels municipis per potenciar això. A part d'això, també recollim càpsules. Les càpsules aquestes de cafè, que n'hi ha que són d'alumini i són de plàstic,
sí.
Doncs, o sigui, perquè us feu una idea, l'any passat, al Vallès Occidental, vam recollir, i això que només es poden portar a deixalleria, d'aquestes càpsules no n'hi ha de contenidors pel carrer, vam recollir 7 milions de càpsules. Nosaltres solets, i mira que som uns mataus, vull dir que nosaltres no tenim aquí una gran infraestructura.
Brutal,
perquè us feu la idea de la magnitud... Què, perdona?
Que dic que brutal aquesta xifra.
Brutal, brutal. Sí, brutal. I jo pensava, i la de càpsules que han d'anar a parar escombraries perquè hi ha molt poca gent conscienciada com per fer el viatge de xalleria per llançar les càpsules. Però és que penseu que d'oli, l'any passat, a tot el Vallès Occidental, es van recollir 148.000 litres. Flipa. O sigui, quan estem parlant de gestió de residus, estem parlant d'una cosa que és molt, molt, molt important i molt gran. I quan realment diem que tenim un nínxol, és que si això ara ja és important, en el futur serà clau. O sigui, serà un element clau de la nostra economia. Tot el que és el reciclatge i l'economia circular. I lo vamos a ver en 10 anys, al·lucinarem. Al·lucinarem dels canvis de cicle.
Per això és important ser-hi des d'allà, no?
Des d'ara. Des d'allà,
exacte.
Sí. De fet, nosaltres, sí. A part de que estem segurs que podrem créixer molt més, en els propers 4 o 5 anys és el nostre punt especial d'incidència. La resta, evidentment, que ho mantenim, però aquí és el nostre punt especial d'incidència.
Clar, i a més, com ho deies, no? Que és un sector que pot oferir tots aquests llocs de treball a activitats molt diverses, ara penso, doncs, com ens explicaves, millorar la gestió dels recursos, no? Dels residus, però també penso en el sector de les energies renovables, en el tractament d'aigües residuals,
sí, sí.
No? És que
sí,
hi ha moltes portes on trucar. Explica'ns tu també, Meritxell, el vostre projecte, que abans ho apuntaves, no? Però que em sembla també un projecte molt interessant per allargar precisament, no?, el cicle dels objectes que tenim amb aquesta reparació de bicicletes. Què és el que feu i com responen tant els usuaris com després a les persones que reben, doncs, aquestes bicicletes?
Nosaltres el que fem és, amb aquestes donacions, ja siguin particulars o deixalleries, posem a punt una nova bicicleta. No? I nosaltres els joves el que fan són diferents activitats, hi ha unes activitats que es diuen activitats d'enfortiment social, i el que fan és que ells, amb els seus coneixements, que han après en la formació de mecànica, refan bicicletes i les donen, no? Les cedeixen a terceres persones. Per exemple, us explico la campanya de Nadal que van fer el passat Nadal i van reparar 15 bicicletes infantils, les van deixar com noves i les van regalar a famílies amb necessitats econòmiques greus. No? I aleshores, clar, van venir els pares, no?, a emportar-se aquestes bicicletes, els nostres joves van entregar aquestes bicicletes i es produïa un moment bastant, bastant bonic, no? Perquè, bueno, els nois estaven molt orgullosos de poder fer aquesta aportació, no?, amb uns coneixements que han fet i poder donar la possibilitat que uns infants tinguessin almenys una joguina durant el Nadal. Però a part d'aquestes, hem fet 9 més. No? Una d'elles, per exemple, hem fet en col·laboració amb l'entitat de Bicicletes Sense Fronteres. Ells ens van portar 10 bicicletes que estaven malmeses, s'havien de reparar, i els nostres joves van reparar aquestes bicicletes i les van retornar a l'entitat. I són bicicletes que van o a l'Àfrica, per infants que puguin anar des de casa a l'escola, perquè hi ha bastants quilòmetres de distància, o per persones que viuen a Girona, que és on està l'entitat, per poder facilitar la incorporació laboral, no? Perquè són persones que treballen potser al camp i es necessiten desplaçar-se, i aleshores reparem aquestes bicicletes per a aquesta entitat. I així hem fet diferents. I totes tenen aquest mateix objectiu, la reparació, reutilització d'una bicicleta i donar-la a una tercera persona.
Ens encanta també aquest projecte, veure aquest retorn, no?, i l'impacte a banda, no?, de com intenteu, doncs, això, amb aquesta iniciativa, afegir-vos, doncs, el repte de deixar menys impacte al nostre planeta. Per acabar, molt breument, un minutet cadascuna, però no sé si creieu que l'actitud del consumidor i també de les empreses i també, evidentment, de l'administració, que potser doncs, hauria d'incentivar també diferents iniciatives, són doncs, a clau per canviar doncs, aquest model productiu, no?, i per oferir-vos a vosaltres doncs, totes aquestes ofertes, no?, per als vostres col·lectius.
Evidentment, evidentment. Clar que és clau. És clau el consumidor final, és clau l'administració, són claus les empreses, però aquest canvi de paradigma que hem tingut ara ha vingut forçat per dues coses, o per tres, potser. Una de les raons ha estat que la normativa europea en gestió de residus s'ha posat ja superdura. I aleshores les administracions s'han vist obligades a accelerar els processos d'economia circular perquè si no els hi cauen unes multes que la flipes. Per una altra banda, les empreses privades també se n'adonen que no poden estar al marge d'aquesta economia circular i no és ben bé que sigui una moda, però sí que veuen que han d'estar dintre del procés. Per què? Perquè en realitat el que significa aquest procés és més diners. Hi ha un canvi de paradigma, hi ha una transformació i tothom s'apunta perquè el diner ara vindrà per aquí. I la tercera és que amb aquesta mena de crisi que tenim, per una banda, d'importacions i de que arribin els components, que arribin els productes des de l'altra punta del món, també les empreses i l'administració i els usuaris finals s'estan adonant que potser el gestionar més els residus propis és més eficient.
Són diferents factors els que afecten realment doncs, a aquest impuls, a aquest canvi de paradigma, com deies, i benvinguda doncs, a aquesta moda, no?, per tots els valors afegits que té. En el vostre cas, Meritxell, si vols apuntar també doncs, a alguna aportació.
Recolzo el que diu la Raquel. És veritat que ara les administracions estan posades més a les piles degut a la normativa europea, però que és important que estiguem tots a la vegada, les empreses, els consumidors, l'administració, des de l'escola, des de casa, perquè amb una sola pota no farem res. O sigui, o anem tots a la vegada o no veurem diferències significatives.
Doncs com intentem demostrar aquí, en aquesta secció, un altre món és possible, amb les entitats del tercer sector, només s'aconseguirà doncs, canviar aquest model, aquesta realitat, si tots sumem esforços. Moltíssimes gràcies a totes dues i molt bon dia.
Molt bon dia. Merci.
Molt bon dia. Adéu, adéu.
Al matí, amb Raquel García.